Fins aquí les notícies.
Hem de parlar, el programa de la tarda de Catalunya Ràdio.
Sant Tornem-hi, són les 5 i 8 minuts i us hem de parlar d'un tema que als catalans ens apassiona moltíssim. De fet, els catalans som apassionats de moltes coses, però hi ha una d'elles, que és el món medieval, amb tots els seus mites i llegendes, que, escolta'm, ens té bastant encuriosits, eh? És un període clau per la història del nostre país i els seus símbols. Flora Saura, tu veies la memòria dels cargols?
Oh, i tant.
La de Goll de Gom?
Sí.
O aquella sèrie que vam fer, com es deia?
Arnau,
potser te refereixes. Exacte. Dues sèries que han tingut molts seguidors a TV3, la Televisió Pública de Catalunya. Aprofitant aquesta tirada, fa un any es va començar a editar una revista que porta per títol Món Medieval. Al principi els seus responsables pensaven que era una publicació massa especialitzada i en català, i que era un projecte més aviat romàntic. Són uns romàntics. Avui ens acompanyen a l'estudi dos personatges molt romàntics. Però el fet és que aquesta revista, Món Medieval, ha tingut molt bona acollida. Han tret ja 5 números i els seus continguts aixequen passions entre els seus lectors. I aquests dos romàntics són l'Ernest Blanc, editor de la revista Món Medieval. Ernest, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I en Carles Mancho, director de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals. Carles, molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, d'entrada, el primer que ens heu d'explicar és com és que ens agrada tant l'edat mitjana i les llegendes medievals als catalans. Perquè ho tenim molt a prop, perquè ho hem viscut molt, perquè és una història que ens pertany una mica.
Bueno, jo crec que ens interessa, perquè és que del que va passar durant l'edat mitjana avui en paguem les conseqüències i en tenim totes les virtuts. Per tant, és una part engrescadora de la història, és una part que és ancestre nostre i que la tenim de conservar.
Mira, fa una setmana hem estat justament discutint d'aquests temes amb un seguit de taules rodones, i una de les coses que va sortir en aquestes taules rodones és que mentre els temples romans, els temples grecs, són coses per contemplar, les esglésies, l'ermita del poble, és un lloc on sovint ens han batejat. I, per tant, quan mirem cap enrere, mirem cap al món medieval i no pas cap al món grec, perquè l'un és el que ens ha vist néixer i l'altre, doncs, és un antecessor molt, molt, molt llunyà.
I a vosaltres, perquè parlem en general el poble català, ens interessa, forma part de la nostra història, tenim, com deies, moltes ermites, molts símbols molt propers, però a vosaltres, què és el que us va interessar? Carles, que estàs a l'Institut de Recerca en Cultures Medievals, què et va interessar d'aquest món?
Doncs, mira, el procés per al qual jo hi arribo, doncs, suposo que és, com en molts casos professionals, doncs, la pura casualitat. Comences a fer una carrera que més o menys t'agrada, en el meu cas història de l'art, i quan t'has de decidir, doncs, hi ha un professor que et suggereix un tema, en el meu cas va ser una de les pintures que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Quina?
Les pintures procedents de l'església de Sant Pere de Sorpe, al Pallars Sobirà. Uh-huh. I doncs vas per primera vegada a veure les pintures en un moment en què el museu està tancat i tens una mena de sensació molt estranya, com de descobrir una cosa molt amagada i molt, molt particular, i doncs hi caus de quatre grapes.
Vas quedar atrapat, eh?
Absolutament.
Ernest, m'imagino que tu també t'interessa molt el món medieval, en tant que decideixes d'una manera força arriscada fer una revista en català, molt especialitzada, i sobre el món medieval. Com és que t'hi vas atrevir?
Bueno, és que nosaltres tenim una revista, que ja és El Món Medieval en castellà.
Sí.
Del món medieval en castellà ja portem el número 30.
Sí.
El món medieval en castellà no és una revista que sigui problemàtica, perquè és que l'àmbit de difusió és més ampli. Les que no es venen aquí es poden enviar a Amèrica i llavors tenen la difusió absoluta al 100%, però no hi van veure que al mercat no hi havia cap publicació catalana que parlés d'aquest tema i que van pensar que potser seria el moment de treure'n algun número. Si funcionava la castellana, no veiem per què no podia funcionar la catalana.
I ha funcionat.
Ha funcionat.
Quin balanç en feu d'aquest primer any? Perdona, Marta.
En balanç, jo crec que és un balanç molt positiu. És a dir, hauria pogut ser més positiu. És a dir, si la difusió i l'ajut institucional, que ja el tenim per part de la Generalitat i que agraïm des d'aquí, altres ajuts també ens vindrien bé, però bueno, és a dir, anem tirant endavant. Hem fet un promig de marcar-nos unes pautes de temps per mirar el resultat global. De moment estem contents del
resultat. La tirada va cap amunt de la revista?
La tirada va cap amunt. Bueno, la tirada no és que vagi cap amunt, la tirada és única. Fem uns 10.000 exemplars.
Que es venen més a quioscs o per subscripció?
Els donem a subscripció.
Subscripció.
Bueno, els donem a distribució, perdó. Els donem a distribució. En aquest moment, per distribució, se'n deuen vendre, sense cap mena de propaganda, no fem cap tipus de publicitat, se'n deuen vendre 2.400 exemplars. Però és que, a més, ens en demanen gent i des de llocs que nosaltres no pensàvem ni que ens els poguessin demanar. Hi ha empreses que ens demanen tots els números per regalar als treballadors, el qual a nosaltres ens omple de joia, perquè és que no pensàvem que coses així ens poguessin passar. Però, bueno, passen, i suposo que deuen ser les llegendes medievals i les mares de Déu medievals que ens ajuden a tots plegats.
Tenim Jaume I, el Conqueridor, Martí l'Humà, Pere el Cerimoniós, Ramon Berenguer, i amb més personatges de pel·lícula en la nostra història que en tots els llibres de Dan Brown. Carles, no sé si personatges com Jaume I, el Conqueridor, o el Comte Arnau els hem magnificat amb el temps. Hem arribat a fer mites?
Sí. I ha de ser així.
Ha de ser així, eh?
Ha de ser així.
Els hem de mitificar, idealitzar...
Absolutament, perquè una part important de la història emotiva de qualsevol cultura són els mites. Una cosa és la història, que és aquella cosa que volem fer científicament, i una altra cosa és com expliquem i com ho fem arribar a tothom. I sovint el mite és la millor manera de fer arribar les coses a tothom, que és del que es tracta.
Hi ha, però, algun personatge català capdalt d'aquell període a qui la història no ha acabat de fer justícia?
Sempre buscant, tu?
No?
A veure, la víctima.
Aquest va ser importantíssim i ningú li fot ni cas.
Mira, no t'ho sabria... no t'ho sabria dir, perquè de personatges n'hi ha molts. El que passa és que sovint estan molt amagats i sovint... amb històries i recorreguts absolutament apassionants, però estan amagats dins de muntanyes d'altres dades i de contaminacions històriques d'altres... Jo, un dels meus preferits, perquè
digues,
he treballat, és... I això és raríssim, no ho coneix ningú. És el bisbe de Barcelona, el bisbe de finals del segle IX, es diu Froduí.
Froduí?
Froduí, que és un bisbe franc, imposat per
És que ara, em quedo amb aquest nom, perquè com que també estan molt de moda ara els noms medievals, igual d'aquí 4 dies...
Tens un nen i li dius Froduí. Home, tu tens un nen que es diu Garau.
Sí.
Ah, doncs
sí,
mira, sí. Garau i Froduí no queda malament. Que sàpigues que és un nom franc.
Ah.
Com era el bisbe. I és un bisbe importantíssim, és el que descobreix Santa Eulàlia, per exemple.
Uh-huh.
I el que el porta Santa Eulàlia des de aquesta església que s'ha convertit en tan famosa, la Catedral del Mar, sí, que en aquells moments no
era. Heu llegit el llibre? Surt el bisbe de Barcelona, el Froduí?
Sí, no, aquest no, perquè la catedral de la qual parla és la gòtica, i en aquest cas estem parlant d'un personatge a finals del segle IX. Sí, no, haig de dir que no l'he pogut acabar, però aquest és un altre,
És un altre tema. Molt bé, l'edat mitjana no només la trobem als museus, les catedrals o els llibres, com ara aquest que parlàvem. Arreu de Catalunya podem trobar mercats medievals, fires, rutes especialitzades, festes temàtiques, pobles reconstruïts, tot plegat un munt d'ofertes que vinculen el món medieval amb l'oci. Ernest, m'imagino que a la revista Món Medieval trobem informació relacionada amb totes aquestes ofertes d'oci medieval.
Sí.
És a dir, rutes turístiques, llocs on poder anar, fires,
sí.
Restaurants...
Tenim un departament de recerca, és a dir, via mail connectem amb gairebé tots els ajuntaments, els departaments de turisme, per recabar informació, és a dir, alguns contesten, alguns no contesten. Llavors, amb tot això, a la revista...
Això ja ho has deixat caure, eh?
Sí, ja ho he deixat caure.
Alguns contesten, d'altres no.
I podria deixar caure moltes coses més, que més val no deixar-les caure. Però no, és dir, jo també entenc que potser la cosa no... o no tenen, o no es pot en aquell moment, no? Aleshores, quan ells donen una resposta al mail, llavors nosaltres tenim una pàgina on parlem, com que la revista és bimestral, parlem dels aconteixements que hi ha durant els dos mesos posteriors a l'edició, que es poden trobar pues, fires a tal lloc, mercats a tal llarg o exposicions a tal altre lloc. No?
Escolta'm, recomana'ns alguna festivitat medieval que tingui lloc...
Ara m'has matat.
D'aquí, bueno, a l'estiu, encara que sigui.
No t'ho podria dir així.
A Besalú segur que hi ha alguna cosa.
A Besalú segur que hi ha alguna cosa.
No?
I a Besalú segur que trobem alguna cosa. I a les contrades de Girona també trobaríem alguna cosa. I segurament a Calonge també farien un mercat medieval, probablement. I segurament en moltes altres contrades de Catalunya, perquè és que ja et dic que és una cosa que està bastant de moda.
I és una oferta turística que ens interessa als d'aquí i també als de fora, m'imagino. És a dir, un americà que ve aquí i es troba en un mercat medieval ha d'al·lucinar.
Es pot tornar boig.
Aquí estem més habituats.
Absolutament, perquè per un americà la història que comença molt més tard. Jo us puc recomanar, vam tenir els companys de la Fira Castelló d'Empúries en aquestes jornades que vam fer la setmana passada, i és una fira feta amb un rigor excepcional. Fins i tot tenen una taula de canvi, que és una cosa que crida molt l'atenció, perquè quan entres al poble i vas al mercat no pots pagar amb euros, has de pagar amb la moneda comtal d'Empúries. I per tant has de fer canvi, tot, que és una cosa que a la gent li fa molta gràcia. De fet, ens deien... Després no tornen a canviar les monedes que els hi han quedat, se les enduen de record.
I fins la següent edició.
I les guarden. Molt bé, doncs estem molt contentes avui de poder parlar d'una revista especialitzada en català, Món Medieval, que té tirada, celebreu un any.
Sí.
En breu,
el més que ve.
5 edicions, i quan surt el número 6? Sí,
al finals de juny, principis de juliol, que serà l'any de la posada en marxa de la capçalera.
I sabeu una mica el contingut ja? Podeu avançar alguna cosa d'aquest número 6?
Sí, parlarem...
Si no es pot, no es pot,
no,
eh?
No, sí que es pot. És a dir, parlarem de...
Vols dir alguna
de Santa
cosa?
Maria de Ripoll.
Molt bé.
No sé, diria dir-te ara...
Vols avisar algun ajuntament de que el trucareu?
O algun espònsor?
O algun espònsor
que ens doni...
Vols avisar algú?
Podríem, però no. És a dir, ara tindria de parlar amb el Ramon, que és el que porta tota la maquetació, i la Ramon Rovira. Però ell ho té més per la mà.
Doncs estarem pendents d'aquest número 6. Moltes gràcies, Ernest Blanc, editor d'aquesta revista Món Medieval, i Carles Manxa, director de l'Institut de Recerca en Cultures Medieval. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
Gràcies per haver-nos invitat.
Adéu-siau.
Vale, adéu, bona tarda.
Hem de riure, hem d'informar, hem de saber i hem de parlar amb Marta Alonso.